Vilafranca. Sí, sí, sí. Radio Vilafranca.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Vinga, va, que seguim amb el Penedès en xarxa. Sempre és un bon moment per jugar, compartir i gaudir d'una bona estona, sigui en família o amb amics, i encara millor si ho fem sense pantalles. Avui a passar el torn, el nostre especialista Víctor Gutiérrez ens presenta un joc pensat per a tota la família des de Domeny Ràdio i amb la companyia de la Lourdes. Endavant.
Molt bon dia, Víctor, com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
Com va tot?
Bueno, una miqueta estressat pel treball, però bueno...
I que no falti, eh?
No, que no falti, no. Toco fusta, que no...
I com està el panorama...
Sí, millor estar estressat que no estar-hi.
Exacte. Avui ens portes un joc de taula interessant.
Sí, bueno, és el que dic sempre, no? La mecànica no és una cosa nova, perquè ja hem parlat d'aquest tipus de joc, però la forma de jugar, l'estètica... No sé, a mi em fa molta gràcia. No m'agraden aquests tipus de joc de forma habitual, però aquest... He dit, ostres, igual me'l compro.
L'estètica, tornem a tenir una caixa, almenys, molt bonica.
Sí, és que és una cosa que m'ha enamorat molt del joc. És una caixa que té... Bueno, és això. Una estètica que és agradable a la vista, no té figures així, poixes, no? O sigui... Et convida a comprar-lo com a mínim a mirar la part de darrere de la caixa a veure de què va aquest joc.
Uh-huh.
I els components també, un cop els veus, també dius, són xulos, són simples, són senzills, però són molt xulos.
Sí, és molt maco. A mi m'agrada, de moment l'estètica m'agrada molt.
Doncs a veure si t'agrada com te l'explico.
Vinga.
Vale, el joc es diu Keep the Heroes Out. Mantingues els herois fora.
Uh-huh.
Per què hem de mantenir els herois fora? Doncs nosaltres som els senyors d'una masmorra i tenim els nostres tresors. I habitualment en els jocs de taula som els herois que hem d'anar a trobar els tresors, a robar els... a matar els dracs, els enemics, els monstres que hi hagi.
Uh-huh.
I sortir victoriosos amb aquesta... Amb aquesta missió.
Sí.
Doncs ara és al revés.
Oh.
Ara nosaltres som els monstres.
Oh.
I hem d'evitar que saquegin casa nostra.
Molt bé.
És un joc que és un deck building, com ja hem parlat alguna vegada, que és tu tens una baralla i te la vas millorant amb un sistema de mercat en el qual podes anar comprant cartes que et millorin les teves habilitats... i etc. Vale? Uh-huh. O sigui, és el que dic, la mecànica no és nova, ja la coneixem.
Vale.
Però què té aquest llibre? Aquest llibre barreja una miqueta... Aquest joc.
Sí.
Barreja una miqueta el component de librojuego amb aquest deck building.
Uh-huh.
Què tindrem? Tindrem un llibre d'instruccions, que aquest, bueno, és el llibre d'instruccions de tota la vida.
Sí.
I tindrem un llibre de masmorres, que seran els, per dir-ho d'alguna forma, les missions.
Uh-huh.
Cada missió ens donarà una distribució d'unes lucetes i tindrem doncs, una masmorra feta d'una forma o d'una altra.
Uh-huh.
I a més, cadascuna d'aquestes missions tindrà unes regles especials o tindrà uns herois especials que entraran a intentar saquejar-nos, pel que fa que el joc, un joc que sigui així de simple, tingui molta jugabilitat i tingui també... molta varietat, perquè dius, mira, a la primera m'entren bruixes, però és que potser a la tercera m'entraran cavallers amb armadura completa i la forma de gestionar-los és diferent, perquè igual tenen unes mecàniques que fan que canviïn molt la forma de gestionar la nostra col·locació de treballadors, perquè també tenim una mica de col·locació de treballadors.
Sí.
Molt bé, feta aquesta introducció. Anem a veure què necessitem per jugar, com juguem, I què onda, no?
Uh-huh. Té molt de contingut, pel que veig.
Sí, és super complet. També et dic, el preu acompanya.
Sí, ja ho he vist, ja.
Llavors, Per preparar una partida, agafarem aquest llibre de masmorres que he dit i escollirem quina volem fer. Un cop l'escollim, què és el que farem? Agafarem, col·locarem les lucetes del tipus que ens digui a la posició que ens digui, col·locarem les fitxes que ens diguin també, hi ha diferents tipus de fitxes, que cadascuna farà alguna història, col·locarem els cofres, que els cofres són unes fitxes en concret que hem d'evitar que ens robin, sobretot, bueno, el que hem d'evitar que ens robin és el cofre de la sala del tresor, que és un cofre que té un valor en concret i si aquest ens el roben, hem perdut automàticament.
Vale.
Què més tenim? Agafem les cartes del mercat,
sí.
Les barrejarem i farem un mercat de 5 cartes. Fins aquí, un deck building normal. I farem una reserva de peces. Agafarem unes peces que seran portals, unes fitxes de diferents tipus i fitxes d'heroi. Escollirem la dificultat, que això és una cosa que m'ha fet molta gràcia. Tenim 3 lucetes, cadascuna amb una dificultat,
sí.
I depèn de la dificultat, doncs, ens posaran uns dibuixos que seran les cartes d'heroi que hem de rugar, que hem de rugar per saber quanta gent entra a la nostra masmorra.
És a dir, que pots anar increixendo.
Sí, tenim 3 dificultats, fàcil, normal i difícil, i cadascuna té una quantitat de cartes que has de robar. I després, aquest joc es juga a dues hordes. És a dir, primer vindrà una onada d'herois, quan els haguem finat a tots, que no sé si són 10 o 15 herois, li donem la volta a la nostra fitxa de dificultat, i llavors potser ens sortirà imprès. Ara, en comptes d'una carta, robes dues. Llavors seran 2 herois a la vegada que entraran dins de la nostra masmorra fent que les coses siguin una miqueta més difícils.
Molt bé.
Què més tenim? El clan. Som diferents clans que viuen dins d'aquesta masmorra, per tant, cada jugador haurà d'escollir el seu clan. Aquí entra un component que és asimètric. És a dir, no tots els clans són iguals. Cada clan té una habilitat especial en concret que farà que que siguin mecànicament únics. El qual, doncs, també ens dona més rejugabilitat, perquè mira, jo és que ara he jugat amb els bruixots, però és que vull jugar amb els goblins perquè tenen una habilitat diferent, el que sigui. Llavors, ja tens això, aquestes faccions.
Molt bé.
Vale. De què es compon la nostra facció? D'unes fitxes de fusta, molt xules també,
sí.
Em fan molta gràcia, són super simples, super senzilletes, però són molt maques. Tenim la carta de clan, que és la que ens donarà les nostres mecàniques, i tindrem les cartes de facció, que serà la nostra baralla inicial, a la qual tindrem els nostres monstres que anirem col·locant o que anirem jugant segons se'ns digui, o bueno, segons se'ns diguin unes icones que tenen. Aquestes cartes de facció les barallarem, robarem 5 i ja tindrem la nostra mà.
Molt bé.
Després, si la carta de clan ens diu col·loca fitxes o peces de monstre en aquestes posicions, doncs ho farem. Les podem distribuir com vulguem, sempre i quan complim les condicions que ens diu la carta. Després d'això, un cop hem agafat els jugadors ja, anunciem quines seran les regles especials d'aquest escenari. El llibre d'escenaris ens dirà, regla especial, cada cop que surti aquest bitxo especial d'aquest escenari, doncs en aquesta habitació passarà alguna història. Punto. O, jo què sé, cada cop aniran entrant més herois, o sempre fas coses, no és que, el que sigui. I per últim, entreguem la fitxa de jugador inicial o de prioritat de torn. Vale? Li podem dir com vulguem. És per saber qui comença, més que res.
Ah, molt bé.
Amb això preparat, anem a explicar com es juga.
Molt bé.
Tenim 5 fases. La primera és jugar cartes de la mà, que aquesta serà una miqueta la fase on estarem més estona. Bueno, no, menteixo. Serà la segona fase on estarem més estona. És la més complexa, potser. Jugar cartes de la mà. Agafem una de les nostres cartes i resolem les seves icones. Poden ser icones que estan juntes o icones que estan separades amb una contrabarra. Si estan separades, hem d'escollir entre dreta o esquerra.
Molt bé.
Si estan juntes, doncs anirem fent les habilitats que ens diguin les fitxes que estan juntes. Llavors, per exemple, si és una bota, podrem moure una de les nostres fitxes a una casella adjacent. Bueno, una figura. És que fitxes i figures són diferents. Vale? Podem moure una figura a una casella adjacent i ens podríem emportar una fitxa que hi hagi dins de la nostra sala. Si hi ha un grup de figures, Vol dir que l'acció que estigui acompanyant aquesta icona la faran totes les fitxes de la sala. Després tenim les fitxes d'atac, que són o espases o arcs. Si són fitxes d'espasa, per cada heroi que hi hagi dins de la nostra sala, li farem un punt de mal per cada espasa, només a un. Anirem escollint. Tenim tres espases, tenim tres herois, normalment tenen un de vida, doncs tres herois que se'n van fora. Si és un arc, en comptes de fer-ho a la nostra fitxa o a la nostra sala, ho farem a les sales adjacents.
Molt bé.
Després, què tenim? La icona de robar. Tenim una icona que és per robar una carta. Agafem una carta de la nostra baralla i la robem. Així tenim una carta més per jugar. Després tenim la fitxa, la carta de recursos. Tindrem monedes, granotes, llibres o ossos, que seran, les farem servir com a recurs per comprar després al mercat.
Bé.
Vale? Doncs això, col·loquem aquesta fitxa, o sigui, juguem aquesta carta, diu col·loca una moneda, doncs col·loca una moneda, col·loca un llibre, col·loca un llibre. Punto. Tenim la carta de col·locar una trampa. Les trampes són unes fitxes especials que ens serviran més endavant. Ara això ho explico ara. I després tenim, què més? Tenim les fitxes de portal o les icones de portal, el qual farà que col·loquem un portal en una de les nostres sales i aquest portal farà que automàticament aquesta sala es consideri adjacent a qualsevol altra sala que tingui un portal. Llavors, això ens facilitarà doncs, el moviment dins de la masmorra, poder anar tots a buscar els herois en una mateixa sala o repartir-nos o fugir o el que sigui, el que ens faci falta. Tenim la fitxa de desplegar. Podem agafar les nostres... Bueno, les fitxes, jo estic parlant de fitxes, però no són icones. La icona de desplegar, que és agafarem una fitxa de fusta de les nostres i la col·locarem en una sala que ens digui amb la icona que ens marqui. Així podem posar reforços i podrem mantenir més presència dins del tauler. Després hi ha unes fitxes de reacció que, si es compleix una condició o si complim nosaltres una condició de pagar una moneda, podem fer l'acció que ens digui en qualsevol moment. Doncs veiem que estan venint molts herois de cop en aquesta sala. Doncs m'invento, tinc una fitxa que si pago una moneda col·loco tres fitxes de, tres figures. Doncs col·loco tres figures en aquella sala i ja doncs, tenim una miqueta de contenció.
Perfecte.
Tenim també les fitxes d'activació, que és, tenim, cada sala té una habilitat especial. I cada facció té una habilitat especial, com ja he dit. Llavors, amb aquestes fitxes d'activació el que ens permet és activar aquestes habilitats especials que ens donaran. Doncs col·loca un portal, guanya un recurs, o el que ens interessa, o una de les coses que ens interessa, que és compra una carta del mercat. A canvi d'un recurs d'aquest tipus, d'aquesta sala, compres una carta del mercat. Llavors te'n pots emportar una carta. Que en aquest cas, a diferència dels altres deck buildings, aquesta, la carta no va al descart, sinó que va a la teva mà, pel qual la podries jugar immediatament i així donant-te una miqueta més de potència. I això és molt important perquè a mesura que anem avançant ja veuràs que les coses poden tornar-se una miqueta complicades.
Molt bé.
Vale. I per últim, l'última icona que podríem tenir seria els escuts, que és una protecció de quan ens fossin a atacar, evitarem un punt de mal per cada escut. Vale. I després, a part de tot això, de jugar les cartes, tenim una habilitat especial que podem fer una vegada per torn, que és de la baralla dels herois, podem agafar directament la carta de sobre, la destapem i col·loquem la fitxa o les fitxes d'heroi que ens digui dins de la presó, al puro estilo Monopoly.
Oh, tremendo.
Sí, però això hi ha trampa. O sigui, si ho fem, podem robar tres cartes de la nostra baralla per poder jugar tres cartes més. Però, si la fitxa que ens surt és un mag, tot el que estigui dins de la presó surt fora.
Ostres.
I això és un marronazo.
Pot sortir qualsevol cosa.
Sí. I depèn de com estigui de plena la presó, ja et dic jo que això no ho aixeques.
Oh.
Vale. Doncs, primera fase explicada. Segona fase. Actualitzem el botí, el mercat, pràcticament. Totes les cartes que teníem que hem robat, doncs les omplim. També, abans de fer això, podem descartar les cartes que no vulguem del mercat per tornar a omplir fins a tenir 5. Així, doncs, anem refrescant una miqueta.
Molt bé.
Vale? Aquesta fase és ràpida. Següent fase, manteniment. Descartem totes les cartes que hem jugat, les tirem al nostre descart, robem fins a tenir 5 cartes i, doncs, si en cas de que ens quedem sense cartes per robar, doncs barregem el descart i robem fins a tenir 5.
Uh-huh.
Vale? I ara ve la fase complicada. Invasió dels herois. Vinga, apunta.
Apunto.
Robem tantes cartes d'heroi com ens marqui la dificultat. Una, dues o tres.
Uh-huh.
Per cada heroi tindrem dues habilitats. Una que és col·loca dos fitxes d'heroi en les caselles d'aquest tipus i una altra que és una habilitat específica d'heroi. Doncs, descarta un recurs d'aquesta habitació. Fes una ferida a una unitat, ataca a distància, llibera tothom de la presó, el que sigui. Vale?
Vale.
Després, traiem els herois, revisem la sala on estan els herois. Si hi ha fitxes de trampa, per cada trampa podem descartar-la i descartem un heroi també. Així, doncs, és com que no fa falta ni que lluitem.
Clar.
Si després d'això l'heroi segueix viu, és a dir, si no hi ha hagut trampes o si hi havia més herois que trampes,
sí,
aquest heroi el que intentarà fer serà atacar els monstres que hi ha a la sala.
D'acord.
I l'esgotarem.
Uh-huh.
Si no hi ha monstres a la sala, no l'esgotarem. Llavors, què és el que intentarà fer? Robar el nostre botí. Si els cofres tenen un número de l'1 al 4.
Uh-huh.
Si hi ha a la sala tants herois actius com cofres, oi, com cofres, com números tingui el cofre, roben roben el nostre tresor.
Uh-huh.
Un cop han robat el tresor, doncs el tresor tindrà per darrere una habilitat en concret que no sol ser bona per nosaltres.
Ja. Yeah.
Vale. Què més? Si després d'això no hem pogut obrir el tresor, o el que sigui, o no hi ha tresors, sí, no, en fet, si no hi ha tresors i es segueix actiu, el que farem serà anar a una sala adjacent.
Uh-huh.
Si dins d'aquesta sala adjacent, i aquí és on es complica la cosa, hi ha un heroi o diversos que estiguin esgotats, s'activen de cop, tornant a començar tot el cicle de atacarem, intentarem robar el tresor, si no està, si no hi ha un tresor, ens mourem a una altra sala i activarem un altre cop tots els herois que hi hagi dins d'aquesta sala,
uh-huh,
etc, etc. Veus que això va fent bola de neu.
Vale. Uix, això complica l'existència, eh?
Sí, sí, però horriblement.
Uh-huh.
Però què és el pitjor? Si en el moment que nosaltres hem de robar una carta d'heroi no ens queden fitxes d'aquest heroi, lo lògic seria dir, doncs, es descarta i punto, ja tenim bastants problemes.
Doncs no.
Pues no, Maruja. El que farem serà activar tots els herois d'aquest tipus que hi hagi dins la nostra masmorra.
Oh.
I tornem a començar a fer tot el bucle de que si se mueve, que si ataca, que si ens roba, bueno, que és igual, que et poden destrossar en 0 coma.
Uau. És a dir, pot ser molt complicat.
Sí. Sí, sí, per això el màxim que robes són 3 cartes, perquè és que si robes més, te mueres.
Pot ser xungo.
Sí, sí, sí. Vale, llavors, quan s'acabi per primera vegada la baralla d'herois, que serà més o menys ràpid, li donem la volta a la nostra fitxa de dificultat i ens sortirà un número nou de cartes que hem de robar. Vale? Això seria la segona onada.
Uh-huh.
Un cop haguem acabat aquesta segona onada, guanyaríem.
Molt bé.
Però bueno, ja vas veient com està el panorama, no?
Però val a dir que és més complicat d'explicar que de jugar.
Sí, sí, sí.
Com
realment
sempre.
Jugar és molt intuïtiu, que és dibujo, 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 falla això, perquè a més no és depenent de l'idioma, una cosa que m'encanta.
Uh-huh.
I sí, realment és molt més complex explicar tot això que fer. Vale? Dius, si estàs girat, el poses boca amunt i mentre estiguin boca amunt aniran fent aquest cicle de coses i aniran ciclant una sèrie d'accions que intenten fer.
Uh-huh. Déu-n'hi-do, té molt bona pinta.
Sí, sí, té molt bona pinta. De fet, és el que dic, a mi no m'agraden els deck buildings perquè no sé, és un tipus de joc que no m'entra gaire.
Uh-huh.
Sí, a veure, prefereixo un deck building mil vegades abans que el Catan, que és una autèntica porqueria de joc. Feia molt de temps que no ho deia.
Feia molt de temps que no deies lo del Catan, és veritat. Però aquest t'ha agradat. Aquest t'ha agradat.
Sí, aquest m'ha agradat. I realment El ser cooperatiu també ajuda bastant, perquè un deck building competitiu és horrible. Si et trobes el típic picadito de turno, en fi, no acabes disfrutant el joc.
Ja. Bueno, depèn de la competitivitat, no? De la gent.
Sí, sí. En aquest cas, com és cooperatiu, doncs mira, si et pilles un picadito, pues, quin problema, no? O sigui, no t'està fotent a tu.
Totalment. Escolta, parlàvem abans del preu.
Sí.
Pica una mica.
Sí, de fet, aquest preu jo l'he vist que ha fet parkour, perquè la primera pàgina que he vist em deia 70 euros.
Oh, jo l'he vist més econòmic, 60.
No, no, però és que la segona m'ha dit 50.
Oh.
Així que direm que entre 50 i 70.
Perfecte.
Vam sí. deixar-lo ahí.
Sí.
D'un a quatre jugadors, per al que he vist les crítiques de la comunitat diuen ideal a dos. Duració uns 40 minuts, són partides relativament ràpides. I
ara que se
posa 14. Posa 14, però és que ni de conya. O sigui, això a partir d'avui t'ho pots jugar.
Molt bé. O sigui, que per a tota la família...
Sí, perquè no fa falta ni que sàpigues llegir, i en el cas de que no sàpigues entendre el joc, és cooperatiu. O sigui, tens unes persones al costat que et poden dir, doncs mira, si fas això, passarà això. O sigui, és... No sé, saps? Vull dir, no... Dos i dos.
Sí, sí. És fàcil de jugar.
Sí.
Ens queda un minut. Jo sé que tenim un esdeveniment d'aquí poc.
Sí. Tenim un esdeveniment el dia 9 i 10 de maig a l'edifici Tavaris de Coma-ruga. Es diu One Up. És una espècie de saló friki. Estaran... Hi haurà comerços de videojocs, artesania, jocs de taula... Nosaltres organitzarem partides de màgic, principalment ensenyarem a jugar a algun joc, el que passa que, bueno, a la gent no li acaba d'agradar estar jugant a un lloc on hi ha molt xivarri, però, bueno, jo ho intento. Estarem fent una miqueta de demos de com es juga a Dungeons and Dragons, una miqueta de tot. Estarem fent allà, doncs, difusió de l'associació, recordo, som Memento Magus, estem a Instagram, si ens trobeu a @mementomagus. I res, us esperem allà, si voleu, i si no voleu, doncs mira, mala sort, no és culpa vostra.
Us ho perdreu, bàsicament.
Sí. Sí, us ho perdreu.
Doncs Víctor, moltíssimes gràcies per portar-nos un nou joc de taula, per alliberar-nos de les pantalles, que bona falta ens fa, i ens trobem d'aquí un mes.
Sí, moltes gràcies a tu també, i ens trobem d'aquí un mes.
Un petó.
Penedès en xarxa.
You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like
Vinga, va, i al ritme del Michael Jackson arribem pràcticament al punt de dos quarts de 12 del migdia d'aquest 27 d'abril. Són dos quarts de 12.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La Universitat de Barcelona tindrà un centre de recerca a Calafell. La Universitat de Barcelona preveu instal·lar un centre de recerca a Calafell amb l'objectiu de potenciar la investigació científica, especialment en àmbits relacionats amb el medi marí i el litoral. El projecte busca reforçar la presència universitària al territori i generar sinergies amb el municipi, tant en l'àmbit educatiu com econòmic. El nou equipament es planteja com un espai de referència per a estudiants i investigadors, alhora que contribuirà a dinamitzar Calafell amb activitat acadèmica i projectes vinculats al coneixement i la innovació. L'Ajuntament de Castellet i la Gornal inicia les obres de restauració de la barraca de pedra seca de Vall de Mar. L'Ajuntament ha posat en marxa les obres de restauració i conservació d'aquest element de pedra seca del municipi amb l'objectiu de preservar aquest patrimoni tradicional i posar en valor el paisatge rural. El projecte compta amb la participació de professionals especialitzats en tècniques tradicionals, garantint així una intervenció respectuosa amb els mètodes constructius originals. Les obres tindran una durada aproximada d'un mes i l'import total de l'actuació supera els 21.000 euros. Sant Quintí de Mediona es prepara per celebrar Sant Antoni de les Malalties el proper 4 de maig. El municipi de Sant Quintí de Mediona celebrarà el dilluns vinent, 4 de maig, la festivitat de Sant Antoni de les Malalties, una de les tradicions més arrelades del poble, amb una jornada plena d'actes religiosos i activitats culturals. La programació començarà a l'església amb una missa a les 9 del matí i continuarà a les 12 al migdia amb l'ofici solemne en honor al sant, que comptarà amb acompanyament musical. A la tarda, la celebració es traslladarà a la plaça dels Avis, on a la 1 hi haurà una ballada de sardanes amb l'orquestra Rosaleda. Ja al vespre, la festa culminarà a la sala polivalent del jardí amb un concert i ball a partir de les 7 de la tarda, també a càrrec de la mateixa formació. L'estampa d'aquesta edició ha estat realitzada per Maria Teresa Poc Creixell. I l'Espinguet busca infants i joves per recuperar la cantata de la Festa Major a Vilafranca. La coral infantil L'Espinguet fa una crida a infants i joves de 7 a 18 anys de Vilafranca i de la resta de l'Alt Penedès per participar en la recuperació de la cantata de la Festa Major, en el marc del 325è aniversari de l'arribada de les relíquies de Sant Fèlix. Es tracta d'una obra de 9 cançons per a cor infantil, orquestra i gralles amb música de Bernat Robenstruck i text de Manel Güell, que recull moments clau de la Festa Major, com les matinades, els balls, els castells, el dinar o el castell de focs. La direcció coral és a càrrec de Txell Montserrat i la direcció musical de Carles Sanz, amb intervencions teatrals d'Esther Guardiola i Ramon Grau, sota la direcció de Valeri Laguna.
Penedès en xarxa.
I anem acabant el Penedès en xarxa, però encara queda alguna secció. I ara toca parlar amb la nostra xef de capçalera, amb la Gemma Riera, amb l'espai de cuina.
La nostra xef, la Gemma Riera, avui ens du la primavera a la cuina i, per tant, a la vostra taula. Gemma, bon dia.
Hola, bon dia.
Quines ganes, de deixar enrere el xup-xup i les sopes i les cremes i buscar coses fresques.
Sí, ara ja ve aquesta caloreta, ja deixem enrere, com tu molt bé has dit, els plats de cullera i apostem per unes coccions més lleugeres i per aliments crus. Jo us porto algunes opcions diferents. Per exemple, la primera, que és un farcellet de bleda amb verdures. Nosaltres ho escaldarem tot, però també ho podeu fer cru, Per atrevits, també es pot fer en cru.
Bleda crua?
No, la bleda no, però tot el farcit, si voleu, ho podeu fer cru. Admet que sigui cru. Jo, en aquest cas, la recepta l'he pensat escaldant una miqueta totes aquestes verdures, però qui es vulgui atrevir, doncs pot fer-ho.
Per tant, avui portes tant producte cru com coccions lleugeres, primaverals, eh?
Sí, sí.
Poc foc.
Poc foc, porto una coca també al forn, però bueno, ràpida, vull dir que sí, coccions curtetes.
Doncs comencem amb aquest farcellet de bledes i verdures que proposaves escaldar o no, o cru.
A veure, jo ho explicaré escaldat. I després, si algú vol fer cru, doncs que ho faci cru. Mireu, necessiteu 8 fulles de bleda, així que siguin ampletes, eh? Perquè després hem d'embolicar les verdures de dintre. Un carbassó, un cogombre, pastanaga, raves... alguna llegum podeu posar, si voleu, eh? Per fer-ho així una miqueta més complet. Podeu ficar uns fesolets o un cereal, quinoa, arròs, el que vosaltres us assembli, eh? Podeu posar-hi també algun germinat o una mica de ruca. I després necessitarem també 2 alvocats, una mica de suc de llimona i sal. I és una recepta superfàcil. Rentarem bé les verdures i les tallarem en juliana. La bleda no, eh? Estem parlant del carbassó, el cogombre i la pastanaga. I els raves. Les rentarem bé, les tallarem en juliana, o també podeu utilitzar aquesta màquina per fer espaguetis. Amb això també ho podríeu fer, que us quedaria també d'una mideta molt fina.
Mira, ara em recordes que li haig de treure la pols a la maquineta aquesta, que ha de sortir, ja toca.
Ha de sortir, sí, perquè ara...
Estava guardada.
Ara toca ja.
Sí, sí.
Ja la crema de carbassó, ja estem fins aquí dalt. I ara hi ha, doncs, els espaguetis aquests de carbassó, així...
Saltejats, molt millor, no?
Doncs ja comencen a vindre de gust. Doncs aquest estri per fer espaguetis, o també ho podríem fer amb un pelador, però bueno, amb un pelador costa més i estem massa estona, i llavors acabem per no fer-ho. Llavors, preparem totes les verdures i les reservem. Els raves els tallarem ben petitons, que ho anem trobant. I també aquí el que queda bé és posar-hi una miqueta de cogombret, el cogombret amb vinagre, així talladet, picadet, petit. Això ja ho tenim per un costat. I després batrem els alvocats amb una miqueta de suc de llimona i sal. Ens ha de quedar com una maionesa. Com una maionesa. Li ficaríem una miqueta d'aigua si veiem que ens queda molt espès, però ojo, no ens passem, perquè si no ens quedarà molt aigualit i no farà l'efecte de com d'ajuntar-ho tot.
En compte fins que trobem aquesta textura.
Sí, aquesta textura una mica de maionesa. I ojo també amb la llimona. Doncs passem de llimona, perquè la sal i la llimona, la sal sempre fa pujar més l'àcid i podríem tindre-ho massa àcid. Llavors, ja, mentre fem tot això, ja haurem ficat una olla, així amb força aigua, i aquí escaldarem la bleda. Escaldar vol dir... Res, quan bull l'aigua, tirem una mica de sal, fiquem la bleda i abans de que torni a bullir ja traiem la bleda, perquè no ens interessa que la bleda...
Abans i tot, eh?
Abans i tot. És només que perdi aquesta textura forta de crua.
Aquella fibrositat que té, no? La fulla de bleda.
Sí, només és perquè perdi això i ens sigui molt més fàcil després embolicar aquest farcellet. Llavors, com que ja tindrem aquesta aigua bullint i ja haurem tret la bleda, en aquella mateixa aigua escaldem les verdures. Aquí sí que li podeu donar l'escaldat que vosaltres vulgueu, que us agradi. El carbassó necessita menys, la pastanaga una miqueta més i jo el cogombre no l'escaldaria. El ficaria en cru juntament amb els raves i els cogombrets que hi hem tallat amb vinagre.
Pelat, doncs, aquest carbassó. O li deixes la pell?
El cogombre?
El carbassó.
Al carbassó li deixo la pell.
Li deixes, si és, ben net, si és, amb pell.
Si és ecològic, doncs el deixo. Jo, si compro carbassons que no sé d'on te venen, acostumo a pelar-los, perquè la pell sempre porta aquelles ceres que no...
Si brilla, pell fora, no?
Exacte. Això... Però això igualment quan fem la crema de carbassó, no?
Sí, sí.
És depèn d'on comprem el producte. Si el compres al mercat ecològic, doncs la pell s'ha de menjar ben neta perquè ens aporta tota la fibra i...
I just sota la pell diuen que és on hi ha les vitamines,
exacte,
i els minerals, no?
Exacte. Llavors, vosaltres mateixos, segons el cas. Llavors, ajuntaríem totes les verdures, aquestes escaldades, les deixaríem refredar una miqueta i ajuntaríem les verdures, la llegum o el que nosaltres haguem decidit, la salsa i els cogombrets i els rabanets, tot junt. Provem que estigui bé de sal,
de terra... Això, fas una bona remenada?
Sí, fas una bona remenada, com si fos una ensaladilla.
És el que estava pensant.
Sí, però diferent,
sí,
no?
Sí, sí.
Ha de quedar així ben mullat de salsa.
Ben amorosit, eh?
Ben amorós, exacte. Llavors, ficarem al mig del farcellet de bleda, embolicarem... I després podem amanir-ho amb una miqueta de salsa que ens hagi quedat d'aquesta del bocat i decorar amb uns germinats.
No tanques, els laterals ni
sí, sí.
Res?
Sí, sí. Sí.
Es pot, t'ajuda
sí,
a tancar cap dins.
Sí, tanquem cap a dins
sí.
I ja està. I llavors ho posem al plat. És un plat que es menja fred, vull dir que el podeu fer d'un dia per l'altre. I jo fico sempre dos farcellets per persona. Si veieu que... A veure, jo ho faig només amb verdura, però la llegum o l'arròs o el que vosaltres li vulgueu posar sempre ajuda que faci una mica més de coixí, no?
De torna, no?
Clar.
Atipa més.
Atipa una miqueta més, segons qui s'ho hagi de menjar.
Sí, sí.
Doncs val la pena enriquir-ho una mica.
D'acord. Farcellets de bledes i verdures. També es portes una proposta amb col cale, que tu n'ets fan.
Sí.
Tot i que no tothom se l'estima igual que tu, però tu insisteixes.
Jo insisteixo perquè, a veure, té moltes propietats i, a veure, és bona. El que passa és que... Què ens passa amb la col cale? Que la bullim.
Massa, potser.
La bullim massa. O encara que la bullim poc. Jo la menjo sempre crua. Una miqueta...
Tu ets una valenta.
No... Si ho feu així, ja veureu que us la menjareu crua. I, a part, és quan té més propietats.
Això
també
sempre,
és quan
clar.
Aprofites més, no? És que quan bullim, molt queda l'aigua i molt es destrueix. Llavors, tots els minerals queden a l'aigua i les vitamines ja no hi són.
Sí, sí. La Llavors, teoria la sabem. Aviam, explica'ns la proposta, aviam si ens sedueixes
doncs,
amb aquesta manera.
Jo crec que sí, sobretot, jo crec que tu sí.
Jo, a mi és que em costa molt. M'ho intento, però em costa.
Doncs mira, necessitem la col cale, un fonoll, pastanaga, poma verda. Si no us agrada la poma verda, poseu poma que no sigui verda. Això a gust de cadascú. Mostassa, una mica de tagina, maionesa i llet de coco. I una miqueta de ceba vermella, jo també li poso. El primer que faig és tallar la ceba vermella. Així, en una juliana molt fina, li poso una mica de llimona, li poso una mica de sal, barrejo bé dintre del tàper i a la nevera. I això ja ho tinc per l'endemà.
Que vagi suant.
Que vagi suant. Per un altre costat, tallo la col cale en juliana o la podeu trencar amb els dits, també. Ratllareu el fonoll, la pastanaga també, la poma també, tot ratllat, i ho fiquem tot junt en un recipient ben ample. Per un altre costat farem la salsa, farem amb la maionesa, la llet de coco, el tagín, la mostassa i la sal, fem una salsa que la barrejarem amb tots els ingredients que tenim en el bol. Això ho deixarem reposar d'un dia per l'altre i ja ho tenim.
I a l'endemà a última hora afegeixes la ceba?
Jo sempre ho afegeixo quan ja ho tinc emplatat.
A última
Així,
hora, eh?
Qui en vol se'n posa i qui no, doncs no se'n posa. La ceba ja sabem que és molt especial. I aquesta amanida és un molt bon acompanyament. És com una versió amb col cale de la amanida de col de tota la vida.
Sí.
Però aquesta està feta amb col cale.
Amb cale.
La col cale, només que li posis una mica de sal, una mica de llimona, la deixis reposar una mica, li facis una mica així de massatge, li poses uns pinyonets i quatre maduixes i una mica de formatge i, escolta, és boníssim,
guanya
això.
Guanya moltíssim.
Feu-ho. de veritat, proveu i ja veureu.
I caurem rendits als peus de la Colcali, com la Gemma.
Jo crec que sí, jo crec que sí. De veritat, la Colcali l'únic que necessita és això, un medi una miqueta àcid i que estovi.
Saber preparar-la, al final.
I ja està, i no perd cap de les seves propietats. Una altra cosa, si no voleu fer-ho amb maionesa, podeu fer-ho tot amb llet de coco. La deixeu a la nevera, agafeu només la part greixosa i una mica de l'aigua i també us queda bé. Ho dic perquè també hi ha gent doncs, que potser no vol fer maionesa. Doncs es pot fer només amb la llet de coco. Vull dir que molt saludable, també.
Hi ha una verdura que té fans i detractors, també, com la Colcali. El que passa és que no li sabem donar sortida. No és que no ens agradi, com que no sabem com preparar-la i al final ens avorreix, que són les endívies.
Sí, són molt avorrides, de veritat. Veus el paquet de les endívies i ja t'agafa son. Però és que és veritat, no sabem com fer-les.
Què en faré?
Què fem de les endívies?
No és que no t'agradin, però dius, què en faré? Com?
Exacte. Jo us proposo farcir-les. Les farcirem de verdures en cru i les picarem molt fines, com si fos un paté, però només de verdures. Necessitarem les endívies, un carbassó que sigui ben tendre, perquè aquest ens el menjarem cru, una pastanaga, podem posar-hi api, si ens agrada, si no ens agrada, doncs no en posem, col lombarda, raves, ruca, que jo després utilitzo per posar-ne una miqueta a sobre, com per donar-li un altre toc amarg. Nous, albocat, podeu posar julivert. A mi m'agrada més amb coriandre, però també sé que hi ha molta gent que no li agrada. Podeu fer-ho amb julivert i també queda molt bo. Oli, llimona i sal. I el primer que farem serà fer un oli. Triturem l'oli amb el coriandre. Si no voleu gastar massa oli, doncs podeu ficar també una mica d'aigua aquí. Poseu, no per gastar oli, sinó perquè de vegades senta malament. Jo molt d'oli, per exemple, no em puc menjar. Llavors, el que faig és rebaixar-ho amb aigua. I ho guardarem a la nevera. Llavors, picarem les anous també amb el 1-2-3 o amb qualsevol robot de cuina. Picarem les anous, les reservarem. Picarem la pastanaga, el carbassó, la col i l'api, si en fiquem. Ens ha de quedar molt petit, picadet, a trossos molt petits, molt petits. Llavors pelem l'albocat, l'aixafarem, li ficarem una miqueta de llimona i sal i ho barrejarem tot. L'albocat i totes les verdures i també les nous que ja teníem picades. Amb això, barrejat, omplirem les endívies.
Les barquetes, eh?
Sí. Aquí, perdoneu, també hi ficarem una miqueta d'aquest oli de coriandre, val? Per amanir-ho tot. Sal, pebre, bueno, això, cadascú que ho amaneixi segons el seu gust, no? Després ho ficarem a dintre de l'endívia i ja està, decorarem amb uns germinats, ruca, també podem ficar-hi algun altre tipus d'amanida, vull dir, el que vosaltres vulgueu. Això ho podem enriquir, també. Ou bullit, tonyina, amb una anxova, queda boníssim. Vull dir que...
Estèticament guanya,
sí.
I del sabor també sí. Trenca.
Sí, trenca una miqueta amb tots aquests gustos. Vull dir que és una manera, també, d'aprofitar aquestes endívies que, clar, si ens les mengem amb oli i sal...
Són molt avorrides.
Ja ho fas un dia.
Ho fas un dia i es queda la resta del paquet allà.
Exacte.
I també ens proposes fer coca d'espàrrecs.
Sí, aquesta és molt bona. I mira, tant les endívies com aquesta coca d'espàrrecs, com aquestes opcions que hem parlat, són plats molt aptes per compartir, no? Vull dir, ara que començarem també a fer sopars més o dinars més a la fresca, que no et ve de gust coses molt contundents, doncs són opcions molt bones a tenir en compte. I aquesta coca es fa amb pasta de full, eh? Vull dir que això, clar, saludable no és, però bueno, també ens hem de permetre alguna cosa, no? És que a veure...
80-20.
Clar, és que a veure...
20 de pecar.
Doncs necessitem espàrrecs, a veure, un manat, dos manats, depèn, no? Formatge que fongui, jo li poso mozzarella, pasta de full, una mica de pernil salat, mostassa, oli, pebre i una mica de parmesà, que ratllo al moment. I, bueno, el primer que farem serà estirar la pasta de full. És millor que sigui rectangular, perquè així cap a l'espàrrec, queda molt ben col·locat l'espàrrec i queda molt bé. Llavors, la pasta de full rectangular l'estirem una miqueta, val? Perquè no sigui tan gruixuda, i ja està.
Punxes o no cal?
No punxo, perquè ja no puja amb tot lo que, amb el pes que li fiquem, doncs, i a part també així infla pels costats i queda molt bé. Llavors, ficarem un paper de forn, ficarem la massa a sobre, aquesta massa la pintarem amb mostassa, posarem la mozzarella, tallarem la part dura dels espàrrecs, els hi passarem una miqueta d'aigua, bueno, el de sempre que fem amb els espàrrecs, i els col·locarem un al costat de l'altre, i ficarem també el pernil, tallat així amb una juliana fina, i a l'últim moment hi ficarem el parmesà ratllat. Això amanit amb una miqueta d'oli d'oliva i ho ficarem al forn a 180 graus, no sé, aproximadament, que pot estar 20-30 minuts, com a molt.
Depèn de l'espàrrec, no?
Depèn de l'espàrrec, depèn del forn.
Això sempre.
Fins que estigui cuit. Jo, sí, a casa ho he fet uns 30 minuts, aproximadament. I ja està, i ja ho tindríem. Vull dir que és molt fàcil i la veritat és que és molt resultona. Millor, queda molt bé.
Millor fet i menjat.
Sí.
No?
Sí, sí. Bueno, després ho pots escalfar també, eh?
Sí, si ho escalfa... si ens sobra, si ho no ho llançarem pas.
Exacte. No, de llançar res.
I acabem amb uns maduixots amb nata, però no una nata tradicional.
No. Ho farem amb llet de coco. Ho explico perquè... Mira, així ja... Perquè la llet de coco, quan se separa, tota la part greixosa ens munta igual que una nata i llavors doncs, és una manera una mica més saludable de poder menjar aquestes maduixes amb nata. A part, els maduixots i coco és una combinació...
Brutal.
Boníssima. Llavors...
Millor que amb nata tradicional, per mi, eh?
Exacte. Llavors necessitem uns 400 mil·lilitres de llet de coco, amb el 80% de coco.
L'aprofitem tot, eh? No només la part...
No.
De bric, de llauna. Les de llauna són més greixoses. Quina t'agrada
sí,
més?
Sí, la de llauna és més greixosa. Llauna. Ha de tindre el 80% de coco.
Val.
Això sí, ho heu de...
Toca llegir
sí,
ingredients.
Sí, toca llegir, perquè, clar, la llet de coco...
N'hi ha molta, sí. I n'hi ha que és aigüeta.
Clar, que és aigua, això no pot muntar d'haver tota la part greixosa del coco, eh? Llavors, maduixots... Per donar-li un toc així més exòtic, jo he posat pebre negre, podeu fer-ho o no, una mica de vainilla, una miqueta de suc de llimona i algun edulcorant, si ho necessiteu. Si no, doncs es pot menjar tranquil·lament sense. Per què? Perquè els maduixots els macerarem i ja treuen tota la seva dolçor. A part que ara ja no estem acostumats a menjar les coses tan dolces i si podeu, doncs no en poseu.
Evitem-ho.
Que no podeu, doncs una mica d'estèvia, eritritol, bueno, una mica de sucre de coco, bueno, cadascú el que faci servir a casa. Llavors, deixem la llet de coco a la nevera 24 hores. Ha d'estar superfreda. Si pot ser una miqueta al congelador.
Has obert la llauna.
S'ha de separar bé tot el que és la matèria grassa i l'aigua, perquè l'aigua que ens queda a baix
sota.
No la farem servir tota. Després aquesta aigua la podeu aprofitar per altres coses, eh? Però no la farem servir tota. Llavors, bueno, això ja ho tenim. Rentem els maduixots, els tallem, els hi posem una miqueta de suc de llimona, pebre negre i una miqueta de vainilla. I ho deixem macerar. Això és com les maduixes amb vinagre que feia la iaia, doncs sí. Nosaltres doncs la fem amb llimona. Si voleu fer un vinagre, doncs també ho podeu fer, eh? Llavors, muntem la part sòlida de la llet de coco. En aquesta part sòlida hi hem de ficar una miqueta de l'aigua, però no ens podem passar, perquè si no, no muntarà. Llavors, es poden posar fins a 6 cullerades soperes. Jo sempre començo amb 4. I si ja munta, i doncs ja està. Si veieu que us queda molt espès, que dius, no, ho vull més espumós, doncs i aneu ficant...
Una a una, veient com reacciona, no?
I anar veient com va. Llavors, un cop la teniu muntada, munteu els gotets, poseu una miqueta de nata a sota, poseu les maduixes, torneu a posar nata, i llavors, al final, el suquet d'haver macerat les maduixes. I teniu un postre, doncs, que, a veure, la nata de coco té la seva matèria grassa, és veritat.
Saludable.
És saludable, però, bueno, tampoc...
Que també necessitem de greix per viure.
Sí, però tampoc, cada dia tampoc. Això és per fer el diumenge...
El cap de setmana, va.
Per fer-ho una mica més bé, no?
Ho farem dissabte o diumenge. Gemma Riera, moltes gràcies, bona setmana.
A vosaltres.
Penedès en xarxa.
Doncs vinga, ho rematem aquí, un dia més a la sintonia de Ràdio Vilafranca amb la resta d'emissores que col·laboren i participen en el Penedès en xarxa. Nosaltres ens escoltem demà amb moltes seccions més, aquesta setmana que és més curteta, perquè el divendres és festa, recordem que és el pont del 1 de maig, i com hem anat comentant, una setmana que, tot i que és més curta, es presenta amb molta activitat i amb molts actes. Nosaltres ens escoltem a partir de demà, quan passin pocs minuts de les 9 del matí. Que vagi molt bé, que tingueu un bon dia. Adéu-siau.